Camins.
Mentre Laura Borràs reinventa sobre la marxa els procediments de vot electrònic del Parlament, ala, sí, perquè ja lo vale. Mentre Boris Johnson va quedant-se sol entre tantes dimissions, mentre Sandro Rosell assaja allò de no us fallaré per quan sigui el senyor alcalde, mentre Kessié va fent tocs a una pilota desganadíssim, mentre tot això passava, la banda de Camins preparava aquest programa. A veure com surt. Bona vesprada, bona vesprada. Aquest dimecres 6 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
Un nou viatge cultural, en aquest cas, que vam fer cap al Festival Grec de Barcelona per presentar-vos un muntatge que ens va sonar molt bestial i molt experimental. Insectotropics farà la seva versió d'Orfeus, però revolucionària, eh? En Xano, un dels membres fundadors d'aquesta companyia d'Insectotropics, ens la va presentar ahir, una bogeria de veritat, i crec que valdrà la pena. Dia 1 també després d'un nou T'espero lluny d'aquí, amb l'experta en viatges Mònica Padrol, que ens va donar les seves claus per viatjar bé amb avió, sense ensurts. I que, a més, així com qui no vol, va fer algun palet a les companyies aèries que déu-n'hi-do amb elles. Doncs tarda ennuvolada a Barcelona i nosaltres que us donem les gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, bell mig de la setmana.
Avui, per començar els camins...
Us proposem una passejada per la història que ens agraden molt. Ens visitarà, i està aquí, de fet, assegut aquí a l'estudi, Diego Sola, historiador i autor del llibre Història dels Papes, de Fragment Editorial, en què fa un repàs a la història de l'Església i als seus líders espirituals, des dels inicis fins avui en dia. L'escoltarem atentament.
Continuarem amb...
Maria José Mendoza, i sabeu que tot pot passar quan ella i els seus hashtags venen a aquest estudi. Ens portarà allò més destacat de les xarxes socials, hashtag més minuts Maria José, hashtag més calor a l'estudi, hashtag heterocromia power.
I arribarem a les 9 de la mà de...
El nostre llevat dins la pasta, a la secció que ens porten els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya, avui també amb Elisabet Ureña, cap del programa de migracions a Càritas Barcelona. Ben atents també a veure què ens explica.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Vinga, tornem a la nostra vocació esportiva i us preguntem quines sensacions us desperta el futur del Barça, del Futbol Club Barcelona, perquè aquesta setmana presenta dues noves incorporacions. Avui mateix el migcampista Kessié, el nou Keita, i demà Andreas Christensen, el nou Lenglet. Per això us preguntem, quines sensacions us desperta el futur del Barça? Moderada il·lusió, il·lusió desfermada, ni fu ni fa... O serà patètic? Volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dimecres, amics, bell mig de la setmana, no us emocioneu, que només us donarem una hora de Macedònia. Des d'ara i fins les 9, fem camins, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just liked it better that way.
So crazy back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's no one's business but the Turks.
Diego Sola, bona vesprada. Espera, que t'obrirem el micro i així podrem repetir la pregunta. Diego Sola, bona vesprada.
Molt bon vespre, Rafa.
La primera pregunta que el vull fer-te, Diego. El papa és infal·lible?
Segons la doctrina de l'Església Catòlica, ho és quan parla ex càtedra, que això és en molt poques ocasions.
Tothom
es pensa que els papes, tot el que diuen, tot el que verbalitzen, doncs sent a càtedra i no és el cas. És a dir, quan el papa Francesc fa els seus viatges apostòlics i va en avió i es troba amb la premsa en aquell avió,
sí, no
és infal·lible. De fet, el principi de la infal·libilitat papal només s'ha utilitzat una vegada, és el que es va aprovar per Pius IX en el Concili Vaticà I, que va ser la proclamació del dogma de l'Assumpció de Maria per Pius XII. O sigui que només una vegada s'ha aprovat un element infal·lible des de que pròpiament els papes, en teoria, són infal·libles.
O sigui, tenim aquesta, aquest dogma, aquesta doctrina de que la infal·libilitat del papa, que només ha fet servir una vegada.
Una vegada, exacte.
O sigui, una mica desaprofitat, no? Perquè si jo tingués aquest do, igual l'aprofitaria una mica més. Bueno.
Això està bé, també, perquè significa que, al final, doncs, la infal·libilitat és un element que l'Església doncs, l'utilitza per elements de doctrina que poden tenir un cert consens a dins del magisteri eclesial, uh-huh. i, per tant, qüestions més menors doncs, no entrarien dins d'aquesta categoria.
Però si el papa, per exemple, diu avui el Barça pedrà i guanya, el Barça pot perdre i s'equivoca i no passa res.
Exacte.
No? Escolta, quina entrada al programa, Diego, m'ha encantat. Diego Sola és doctor en Història Moderna amb Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, on actualment és professor lector i director del màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental, Déu-n'hi-do. Els seus interessos principals són l'estudi de l'espiritualitat i la cultura religiosa en època moderna, les mediacions també, i culturals a la monarquia hispànica i a la història dels missioners ibèrics a Àsia. Aquest darrer és un interès molt, molt puntual.
Molt concret.
Molt concret. Ha fet diferents incursions en el camp de la divulgació de la història de les religions i ara ha publicat amb l'editorial Fragmenta un llibre que es diu Històries dels papes. Així li he donat un efecte musical molt festiu perquè val la pena. Avui ens el presentarà una mica aquest llibre Història dels papes. Ara de seguida entrem en matèria, Diego, amb aquest nou llibre, però resulta que el 2017 vas publicar Europa és de Sagna, és de Sagna, i m'ha cridat molt el subtítol del llibre Les guerres de la religió.
Sí.
Com és possible, Diego, que la religió, que en principi ha de contenir una sèrie de continguts morals molt clars i molt lluminosos, hagi comportat tantes guerres i vessant tanta sang?
Clar. La politització de la religió és el que acaba portant aquests enfrontaments. De fet, les guerres de religió són un fenomen històric del segle XVI i XVII. És a dir, a part de que és veritat que a l'edat mitjana tenim les croades, que són guerres religioses en si mateixes, les guerres de religió a Europa és aquell enfrontament entre cristians contra cristians, catòlics contra protestants, protestants contra catòlics, i bàsicament per una decisió dels prínceps de l'època, els reis, un és catòlic, l'altre és protestant, vol imposar la seva confessió a tots els seus súbdits, i això trenca completament Europa a partir del segle XVI i de Sagna, pròpiament, al continent.
La politització de la religió.
Exacte.
Eh? Estem en contra d'això i de la politització de l'esport, també, no, Ferran? O estem a favor? No, d'això estem a favor. Vale, vale. Història dels papes, en aquell llibre, pretens explicar, i ho aconsegueixes, segur, les fases històriques de que una mica, juntament amb la casa... del que és, per cert, juntament amb la casa imperial japonesa, que m'ha cridat molt l'atenció, la institució vigent més antiga del món. Aleshores, em sorgeix una nova pregunta, tinc moltes. Una institució, l'Església, tan fràgil, tan perduda per moments, amb tantes debilitats, com s'explica que hagi sobreviscut durant dos mil·lennis, això?
Bé, això té múltiples respostes, com pots també intuir, Rafa, perquè pels creients, doncs, evidentment, doncs, molts dirien, bé, la mà de Déu, però des d'un punt de vista històric, evidentment, hem d'anar als elements tangibles de la història, i crec que un element fonamental és la capacitat d'adaptació del papat i de la pròpia Església, en aquest cas romana, a les diverses èpoques i les circumstàncies i les moltes crisis a les quals s'ha hagut d'enfrontar.
Fantàstic. Per documentar-te, vas visitar diverses vegades l'arxiu apostòlic del Vaticà. I això em sona molt a mi el Código da Vinci. a Langdon, per allà investigant i tal. Com et vas plantejar? O sea, és molt impressionant. Com va ser aquesta experiència?
Sí, és veritat que l'arxiu apostòlic Vaticà, que fins l'any 2019 era conegut com l'arxiu secret Vaticà, el nom connota doncs, no, aquest hermetisme, és un lloc molt més accessible del que sembla. Bàsicament, doncs, si tu ets un historiador, un investigador, que ha d'anar a fer recerca allà, envia una carta, envia una sol·licitud, diu que és el que vol investigar, i al cap d'un temps et responen, i has d'anar en dies molt concrets, perquè està molt, molt demandat. Jo vaig anar-hi sobretot a buscar informació sobre els missioners que jo per una altra línia de recerca treballo, que el papa els hi donava diners, com es relacionava el papa amb el poder polític de la monarquia hispànica al segle XVI i XVII, i la veritat és que és un lloc formidable per treballar. Tan formidable que quan estàs tan a dins dels murs vaticans, de cop i volta desapareix la cobertura del mòbil, i és formidable perquè així és la manera que no tinguis interferències i podem dedicar-nos amb tranquil·litat
a la feina. I també ens dona una idea del nivell una mica d'hermetisme, no?, del lloc, podria ser, tal vegada.
Sí, sí.
Perquè tu, per entrar, no t'escanejaven la retina, no? Això no
passa. No, de moment no ho fan.
Vaja, aquí això és un punt feble que hem de millorar. Divideixes el llibre, recordem, Història dels papes, d'Editorial Fragmenta, en tres grans blocs. En primer lloc, expliques la creació d'aquesta figura, no?, el papa, i el seu desenvolupament inicial fins a l'edat mitjana. Com va ser més o menys l'assumpte? Perquè, clar, tot tenim una mica al cap el moment en què Jesucrist doncs, senyala a Pere i li diu tu ets la, la pedra sobre la que edificaré la meva església, però jo imagino que el propi Pere va dir, bueno, i bueno, però exactament, no? O sea, què va passar a partir d'aquest moment?
Això és molt interessant, perquè nosaltres veiem el papat com una institució que tanca la piràmide de l'Església Catòlica per dalt, és la màxima autoritat de l'Església Romana, però això és una primacia, la primacia del bisbe de Roma sobre la resta de bisbes cristians catòlics del món, que és molt lenta en la construcció, és a dir...
L'Església és lenta.
L'Església és lenta en la seva construcció. Un dels successors de Pere, que primer té pretensions de tenir influència sobre altres esglésies, és Climent I, no? Per exemple. Però en aquells anys no es parla de papa, no és pròpiament fins al segle V, no? que se'n parla.
I d'on ve el modus de papa?
Això és a partir, sobretot, de Lleó el Gran, que ell signa pròpiament amb aquesta paraula en llatí, perquè és un moment en el qual l'autoritat de l'imperi romà s'ha enfonsat, pràcticament. Encara no ha acabat l'imperi, però els emperadors ja no manen, i qui té el poder a la ciutat de Roma és el bisbe de Roma. I aquesta primacia ve per la capitalitat de l'imperi. És a dir, és veritat que Pere, segons la tradició, va morir a Roma, però Roma era la capital de l'imperi, i l'Església i el papat va solapar, diguem, la seva estructura amb l'estructura de l'imperi romà, i això li dona aquesta primacia sobre el conjunt del món mediterrani. Una primacia, s'ha de dir, no sempre acceptada per moltes altres esglésies, l'enfrontament habitual amb Constantinople, en alguns moments fins i tot amb Antioquia, grans patriarcats que tenia l'Església cristiana al Mediterrani, com altres papes, podríem dir.
Ja, sí, ara, perquè ara tenim una visió com molt nítida, no? Però hi ha hagut molts moments de confusió, podríem dir, entre la pròpia Església i les seves vessants. En un segon capítol, Diego, presentes la crisi del model anterior de la institució des del Renaixement fins a la Il·lustració. Anys complicats per a l'Església, també per als papes. Podem intuir per què? Imagino per aquesta tendència a deixar enrere el teocentrisme, no? L'Església durant molts anys era... Roma locuta, causa finita.
Exacte.
I a partir d'aquí no, ja es qüestiona tot i és l'home el que es posa al centre de tot. És així.
És així, efectivament. O sigui, és fascinant, jo crec, que el que anomenem els historiadors l'època moderna, l'acaba el segle XV al XVIII aproximadament, perquè són els segles en els que es construeix en bona part i es defineix la imatge que nosaltres tenim del papat. El papat ha canviat molt en els últims 150 anys, sobretot després de Pius IX, però en aquell moment, per la crisi de la reforma protestant, els papes, sobretot després del Concili de Trento, prenen una decisió que és centralitzar el poder. És el que s'anomena l'absolutisme confessional. Una mica té a veure, Rafa, amb el que comentaves al principi, la infal·libilitat. És veritat que la infal·libilitat no és real, diguem...
Està desaprofitadíssima. Desaprofitadíssima.
Molt desaprofitada, però aquesta idea de que Roma és qui marca el rumb teològic, Roma és qui mana, Roma és el centre de, diguem, de la cristianitat catòlica, són en aquests segles d'una manera especial que es defineix quan l'Església ha perdut una part molt important de l'Església amb les reformes protestant, calvinista, presbiteriana, etc.
Perquè les altres grans religions no tenen aquesta figura, aquesta infal·libilitat.
No. De fet, un dels elements característics del cristianisme, en aquest cas en la seva vessant catòlica, és el fort centralisme de l'estructura religiosa i eclesial. Hi ha altres esglésies molt estructurades i amb certs lideratges, però no n'hi ha cap de tan gran que tingui aquest... que encara es regeixi, podríem dir, per un cert absolutisme confessional. Pel cap i a la fi, l'Església, des d'un punt de vista de govern, encara que després del Concili Vaticà II hi ha elements de participació, doncs podríem dir que és com una monarquia absoluta, no? Encara.
No, jo crec que ho podem dir. I al final, també dic una cosa, és una monarquia absoluta molt curiosa, perquè sí que és cert que la paraula del papa és molt escoltada, etcètera, etcètera, però després tothom té com moltíssima llibertat per interpretar-la, per portar-la a terme. Sí. És a dir, no hi ha un dir, bueno, tu t'estàs sortint de la línia, doncs fora. Ha de ser una cosa molt exagerada i molt bèstia. Però normalment, cada interpretació que pugues fer, bueno, té un passe. Escolta, l'obra també conté la relació completa dels papes amb la durada del seu pontificat i un índex històric des de Pere fins a Francesc. Podem comptar un total de 266 papes, aquesta és la xifra, i el tron de Sant Pere està envoltant i cobert d'anècdotes i curiositats interessants que semblen anar lligades al càrrec. Clar, hi ha moltes vessants, molts matisos i sempre passen moltes coses. Si et sembla bé, voldria demanar-te algunes preguntes que a veure què t'inspira. Vale? Per què canvien de nom els papes, per exemple?
Això és un símbol molt, molt poderós per l'Església, sobretot a partir del segle XI, perquè el que es vol quan és elegit un nou pontífex, un nou bisbe de Roma, de la mateixa manera que els monjos, per exemple, que professaven o professen en un monestir, canvien el seu nom, diguem, civil...
Simbolitza una mica la nova persona.
La nova vida. S'ha convertit en un nou Pere. Ningú fins ara ha utilitzat el propi nom de Pere, no hi ha un Pere segon, però és simbolitzar aquesta nova vida com a nou Pere.
Però podrien triar-lo, no?
Podrien triar-lo, perfectament. Ningú ha volgut, hi ha un cert respecte, hi ha algunes també profecies que diuen que no és gaire recomanable de ser Pere
II. Hi ha profecies?
Sempre s'ha dit que pot ser un nom una mica maleït pel fet de que qui gosi, diguem, ser entronitzat com a Pere, té la gosadia d'equiparar-se al primer dels bisbes de Roma. Per tant,
és una mica agosarat.
És un molt agosarat. Sí, sí.
Espera que aquesta m'agrada molt, aquesta dada, només 266 papes, però n'hi ha un que ho ha estat tres vegades. Benet, o sigui, en teoria de la història de la humanitat, només 266 persones han arribat a ser papa, però un per triplicat.
Però,
Rafa, de papats.
En realitat han estat 264 papes que han estat papes 266 vegades.
Vale.
Perquè aquest Benet IX
va fer un half-trick.
Va fer un 65 i 66, podríem dir. Aquest és un papa molt interessant, del segle XI. Va arribar a Pontífex de Roma quan era un adolescent. Era una època que hi havia unes lluites nobiliàries molt fortes per triar el papa. Era el papa jove, era un papa adolescent amb poca vocació, s'ha de dir, ja no només de ser papa, sinó vocació sacerdotal. I quan es va cansar d'exercir de bisbe de Roma, bueno, això ho diuen les fonts, va vendre el càrrec. En aquella època el sistema del conclave no estava molt ben definit encara, això encara falten uns 100-150 anys, i després va tenir, al cap d'un temps d'haver renunciat al papat, una pretensió de tornar-hi, va haver un enfrontament militar a Roma, torna al poder papal i el fan fora, els propis romans, i torna a reconquerir una tercera vegada el tron de Sant Pere.
La pregunta és, com, que en els temps que corren, com encara no s'ha fet una sèrie?
Ah, doncs sí, seria molt interessant.
Jo crec que has d'anar venent els royalties, perquè aquí
I
tenim...
I fer un guió.
Sabries dir-me quants papes han renunciat al llarg de la història?
Ai, així de memòria no, però sí que és veritat que molts més dels que ens pensem. Bé, sí. Renunciar voluntàriament, de fet, només tenim el cas de Celestí V. Pietro del Murrone és un papa del segle XIII, que era un ermità que, bé, quan el van elegir va dir jo això és un càrrec massa gran per mi, renuncio. Uh-huh. Ara bé, a part de Celestí V, hi ha diversos papes que els forcen a abdicar, especialment durant el cisma d'Occident, que és un moment de gran crisi en l'Església en el que simultàniament fins a dos i tres papes reivindiquen per a si mateix el tron de Sant Pere. Uh-huh. Estaríem parlant potser d'una dotzena de pontífex, aquests forçats, podríem dir, a dimitir. A part de Benet XVI, lògicament, que és una renúncia voluntària l'any 2013.
Clar, és que Benet XVI, a mi em crida l'atenció el cas de Benet XVI, això ja és cadascú sabrà, no? Però veníem del papa Joan Pau, que va aguantar, bueno, quan personalment ja gairebé no podia exercir, però ell va aguantar en el càrrec de manera, bueno, molt forta.
Exacte.
I Benet XVI, de sobte, que encara viu, que han passat molts anys, uh-huh, va dir, no, jo ja no estic... Fixa't tu quina mirada tan diferent, no?
De fet, diguem, l'acció i el gest de Benet XVI té un element de modernitat o d'innovació molt important, perquè ens havíem de remuntar, efectivament, al segle XIII per l'última renúncia voluntària, amb la que això, en el papat contemporani, pues és absolutament innovador.
Mira, se'm quedaran moltíssimes preguntes en el tinter. Jo, em sap greu per mi i pels oients, perquè crec que és superinteressant el que ens... Però m'agradaria preguntar-te sobre les ombres del final de Joan Pau I. Uh-huh. Albino Luciani, Joan Pau I, va ocupar el tro papal durant 33 dies,
exacte,
els seus 65 anys, i va ser trobat sense vida. Uh-huh. Inquietante.
Uh-huh. Hi ha hagut molts pontífexs alguns pontífexs al llarg de la història que han mort al cap de poc de ser elegit. No havia passat en època contemporània, i a més hi ha un element molt important, que és que per tradició els bisbes de Roma, quan moren, no se'ls practica l'autòpsia. I això va fer que la premsa, o certa premsa, doncs, comencés una certa especulació, sobretot també perquè sembla que Joan Pau I, el mes i poc que va estar de pontífex, doncs, es va veure molt afeixugat per la dimensió de la missió que havia rebut. És una església molt complexa de governar, bueno, ja en aquell moment, l'any 78, no?
Sí.
I bé, d'aquí va néixer tota una especulació i una rumorologia entorn de per què va morir. No? En aquest cas.
I per rematar la conversa, jo t'he escoltat dir, t'he llegit més bé, mm-hmm, que l'església és a les portes d'un gran cisma.
Mm-hmm.
Aquest és el teu vaticini?
Bueno, més que un vaticini
és
una certa anàlisi, perquè o sigui, l'Església, per les circumstàncies d'evolució social i de secularització, s'ha empetitit molt, i les forces divisives ara són molt més grans en una Església molt més empetitida, amb la qual cosa, davant d'un moment molt complex, especialment forces divisives amb poder, perquè no és un cisma dels fidels, pot ser-ho, de les sensibilitats enfrontades, és un cisma, podria ser, de persones amb influència, de membres de la cúria. Jo crec que aquest és un risc molt gran. De fet, és el difícil equilibri amb el que ha de governar francès, sempre amb aquell espantall del cisma, que de moment no s'ha produït, però és un risc, jo crec.
Per cert, parlant de renúncies, ara s'està dient, ell ho ha desmentit, no? Que podria també haver una renúncia del papa francès. Si passés això, com a última curiositat, podrien trobar tres papes vius.
Això no passava des del cisma d'Occident.
Ah, però ha passat ja, eh?
Sí, el que passa que en aquell moment eren tres papes que entre ells no es consideraven si legítims com a papes.
Ah, vale.
I en aquest cas també...
Jo sóc l'únic, eh? No, tu, i cadascú pensava això de l'altre.
Exacte.
És que quines històries. I finalment sí que volia demanar-te, perquè és un tema que ens toca de prop, el llibre també presenta la influència històrica dels papes als territoris de Catalunya,
exacte,
València i les Balears. Com ha condicionat aquesta influència, no?, una mica a la cultura i l'espiritualitat dels catalans?
No tant potser amb l'espiritualitat, però sí amb una tradició, el que s'anomena molt el romanisme. És a dir, l'Europa catòlica en el seu conjunt doncs, ho havia estat de catòlica, però Catalunya era un dels països que se sentia més fortament vinculat amb el papa de Roma. Hi ha alguns moments a la història de Catalunya, per exemple, que el propi Principat de Catalunya, com a regne, com a estat, podríem dir, és feudatari del papa. És a dir, que els delmes que es cobraven en aquell moment
anàvem
són enviats directament a Roma. Sí, perquè per situacions de la política del moment, doncs el papa havia aconseguit imposar-se una mica el poder del rei, especialment de Pere II, el catòlic, el pare de Jaume I. Per tant, històricament hi ha hagut un gran romanisme. Hi ha un element que ho simbolitza molt, que és que quan acaba el Concili de Trento, al segle XVI, la primera església metropolitana que fa l'acte d'acceptació dels decrets conciliars és la Tarraconense, de totes les esglésies catòliques del món, curiós, perquè volia ser com la primera, no?, diguem, de demostrar aquest romanisme i aquesta forta unió, que no sempre ha estat tal, aquesta forta comunió amb Roma.
Diego Sola, aquest huracà d'història que ens ha visitat en aquest estudi, és doctor en història, evidentment, història moderna, amb Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, també és professor i també director del màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental. Ara ha publicat aquest llibre en l'editorial Fragmenta, que ens ha presentat de manera meravellosa. De veritat que estic molt pagat de la teva visita, Diego.
Gràcies.
Històries dels papes, una història apassionant que ens ha presentat aquí al Camins. Mil gràcies.
A vosaltres.
Molts ànims, molta sort amb aquest llibre, amb aquest recorregut.
Moltes gràcies.
I amb aquesta passió que transmet. I amb aquestes dades, perquè tinc la impressió que t'hagués demanat per cada papa i m'haguessis tret aquí...
Són 260 i escaig,
ja ho sé, però és que m'anaves traient l'alineació espectacular. Diego, mil gràcies, de veritat.
Moltes gràcies, Rafa. Fins la propera.
Vinga, pausa, i Maria José Mendoza, Heterocromia Power.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
Sempre plantegem coses molt atractives, coses molt amables, coses que ens venen molt de gust.
Sí?
El món, la cultura, el viatge, sortir, posar-nos en marxa, gaudir de tot el que ens ofereix el planeta, no?, en diferents vessants.
Amb Rafa Sanahuja.
Vagues, cues interminables als aeroports.
Mal servei, mala organització.
Dimissions a les aerolínies.
Mancances als aeroports.
Molts clients que es queden a terra, que no poden embarcar tenint el bitllet comprat, tenint
exactament
el bitllet completament...
Clients que han escollit malament la seva aerolínia.
I altres persones que expliquen coses.
María José.
En 30 minuts ja arribarem a les 9 de la nit, aquesta veu cavernosa que en el seu dia vaig forçar i ara és completament natural en aquest estudi, és per esmentar l'heterocromia power que ens visita. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com estàs?
Jo bé.
Avui m'estàs sense guió, lo qual a mi m'agrada, perquè jo al Pol Marçal li faig el mateix, no mai li dono guió, ja no va dir, bueno, ja la que em farà... Sinó...
Ah, sí? Sí? Doncs ara que ho sé, els dimecres serà sense guió,
vinga, va,
per tenir més emoció, eh?
Ja m'agrada. Vinga, què ens expliques respecte a les xarxes socials, que és una mica la teva, el teu leitmotiv?
Exactament. Doncs mira, avui començarem amb un tuit de Tomás Roncero.
¿Tomás Roncero?
El periodista del Chiringuito.
M'encanta.
Sí. Perquè ja fa com una setmana, més
diaries,
o menys...
Del diaries, sobretot.
També. Va posar això a Twitter.
A veure, què va dir el Roncero?
Lamentable el comportament que ha tingut un empleat de la botiga Sprinter amb la meva dona en un centre d'Alcalà Nord de Madrid. No li ha deixat fer la seva compra pel fet de portar la nostra chihuahua, que només pesa 2 quilos, falta de sensibilitat i penós.
Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.
Doncs bé.
Tomás Roncero.
Tomás Roncero?
Tomás Roncero.
Sí, ens estàs escoltant?
Segurament.
Vale. T'hem enxampat. Per què? Perquè aquest tuit ja l'havia borrat, però jo vaig fer captura...
Tu, María José?
Sí, per treure'l en aquesta secció.
Quina agilitat.
Increïble, eh?
Molta agilitat.
És la tensió i el... T'he pillat, Tomás Roncero.
Pillado. Roncero pillado.
T'he pillado.
Bueno, però...
Perquè anem a veure.
A veure, sí.
Va tenir molts likes, molts retuits. Per què? Perquè si tu entres a una botiga i posa un cartellet de que no entra el gos no entra. M'entens?
Clar.
I és igual qui tu siguis. El papa de Roma...
Justament.
Justament. La reina... És igual, i encara que fos un chihuahua, mira, com la dona que acaba de passar pel carrer, encara que sigui petitonet, si és que no, és que no.
Bueno, clar,
tu com ho veus?
No, jo veig clarament que, a veure, normalment Roncero i jo no estaríem en la mateixa línia de pensament en res.
Però, jo sé que no.
No, perquè no, és un estil que no m'acaba, tot i que em distreu, Roncero em distreu. Sí que et diré que, clar, és molt fàcil d'entendre, és una qüestió de civisme.
Però estava
Maria
com
José,
indignat, és molt fort,
Però perquè jo crec que és un postureo. Que ell en
és postureu,
igual,
sí.
El chihuahua. Però diu, ara faré un tuit...
I a més, ha posat exactament on estava la botiga,
Ah, sí?
Sí,
allò
sí,
per
sí,
dir,
sí.
Ara us vais a...
Sí, la botiga Sprinter d'Alcalà Nord de Madrid.
Sprinter, bueno.
Molt fort.
I de què és la... Saps de què és la botiga? No ho sabem, no? Sprinter
és d'esports, no?
D'esports,
em sembla.
Serà d'esprinters, d'esports, té raó. Bueno, doncs ja tenim a Roncero repassadet. Més coses, María José?
Doncs sí.
Vinga.
Estàs neguitós, sense guió?
No, estic... Ui, que va. No em coneixes, María José. Jo he vist aquí, a l'estudi, jo he vist molt tranquil en general.
Molt bé. I he de dir que la temperatura avui està bé. Bé, te l'estudi, Vale.
Vale, gràcies.
Mira, l'usuari a Twitter, Jojabeto. Vale? A Twitter...
Aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no hay quien viva.
Aquest usuari a Twitter ha compartit una nota... Què diu? Estimats veïns del tercer B, sisplau, deixeu de discutir cridant. Tot l'edifici està al corrent dels vostres problemes. Gràcies. Postdata. I Pedro té raó. Una sogra no ha de ficar-se en una relació. Entenem que estiguis estressada per la teva amiga Raquel, però ella s'ho va buscar quan va deixar Mateo per Ricardo, els teus veïns. O sigui, anem
a
veure.
O sigui, és genial, perquè en un mateix cartell es queixa i no vol assabentar-se del que passa...
I després opina.
Però participa activament de la conversa. Està
home,
molt bé, això.
És que tu saps el que és que tot el teu veïnat sap el que està passant a casa teva.
Jo ho sé.
Tu estàs discutint.
Jo ho sé.
I a sobre et deixen una nota. Home,
i et dic una cosa, jo tolero molt més les discussions que les reconciliacions. Sincerament ho dic. Perquè jo m'assabento de tot,
Perquè hi té com més al seu, no? Les discussions, potser.
I per mi és més, sí, és més divertit, perquè l'altre dius, bueno, ja està, no? Però les discussions tenen... Sí,
jo he de confessar una cosa,
em
que jo tinc uns veïns que ara ja no tant, però abans discutien, i jo em quedava escoltant perquè em sembla com... És que m'encanta, o sigui, en plan de...
Agafaves una cadira, mare, no agafaves una cadira, Maria José.
Una vegada sí que vaig agafar una cadira perquè...
Al costat de la finestra o del pati de llums o...
Sí.
Et posaves allà, eh?
Sí. Molt sí, bé. Sí, sí. Al costat del cel obert, o sigui, era impressionant, de veritat.
Agafaves un got i te'l posaves contra la ullera.
No, perquè era la meva... el balconet del cel obert sí. I era la finestra de dalt.
Tenies una antena parabòlica que... orientaves cap a... No?
Quasi em faltava.
Vale. Més coses, Maria José
molt
Mendoza,
fort.
Sisplau.
I, atenció, perquè demà...
Què passa demà?
Quin dia és?
Ah, és veritat. Pensava, 1 de enero no. 7 de juliol, Sant Fermín. Sí,
Sant Fermín.
Sant Fermín Delgado.
Sant Fermín Delgado. Has anat alguna vegada?
A Fermín Delgado, sí.
No.
A Sant Fermín no. A Sant Fermín no he anat. Tot i que l'altre dia... qui va ser el que ens va dir que corria davant dels bous? Ens ho va dir Àngel Miret, jo crec.
Àngel Miret, Àngel corre Miret. Davant dels bous?
Jo diria que sí. Que
no l'imagino,
ah, no, Salvatore. Salvatore?
Salvatore?
Salvador, home, Àngel Miret ja em costava més, però Salvador sí que perquè té un esperit
però aventura. Ja fa uns anyets, no perquè ara... O sigui, no sé jo, eh?
Vale, José, si vol correr davant dels bous...
A veure, però és perillós.
És perillós.
Ja és perillós per una persona
jove.
Imagina't per una persona...
Qui, perdona, Ferran? Ah, Diana diu que li agraden els bous també. Li ha dit al Toni Marín. Li agraden els taurons i els bous. Jo, Diana, cada vegada em sembla més salvatge. Que escoltant l'informatiu també dius...
És animalista.
M'encaixa, perquè és una depredadora de les notícies, eh, Diana Silva.
Doncs bé, avui
endavant,
ha estat el xupinazo, ¿vale?
Avui, ha estat avui?
Sí, ah, avui amb l'exfutbolista Juan
qui?
Carlos Unzué.
Hombre, Unzué,
sí.
Amic del programa.
Sí, 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 sí. Reivindicant tot això que pateix de l'Ela amb el seu discurs. I...
La seriosíssima...
No, o sigui, no, ja m'esteu entenent.
Sí, vale.
En plan, vale.
En plan.
Doncs bé, los Sanfermines
sí.
Per fi es podran celebrar després de 2 anys d'aturada per la pandèmia.
Ho celebrem.
Sí, i les primeres reaccions a Twitter ja han començat. Per què? M'ha cridat molt l'atenció un Twitter, vale? Perquè hi ha hagut... Atenció, una manifestació de dinosaures, ¿vale? O sigui, persones disfressades, evidentment, perquè ja no existeixen.
No sé, ja lo millor.
¿Vale? Manifestació de dinosaures
sí.
Que es reivindiquen pel recorregut de Correbous per denunciar, amb un cartellet que posava, la tauromàquia és prehistòria. I clar, com és prehistòria, van disfressats de dinosaures.
Aquest era el...
Increïble,
eh? Aquest era el leitmotiv, no?
Sí, però és que semblaven les muñeques de famosa...
En versió o sigui, dinosauri.
Sí,
dinosauri, sí. I reivindicant la no tauromàquia.
Exactament.
La gent que no sap què fer, Maria José, per cridar l'atenció, no? No penses?
O sigui, la reivindicació és curiosa, és imaginativa,
sí,
perquè,
és curiosa.
Clar, disfressar de dinosaure està molt bé, però... Potser no arribes al carrer del cantó perquè ja t'has tombat.
Potser depèn com sigui la disfressa.
Això s'ha de pensar, eh?
Depèn com sigui la disfressa. Maria José Mendoza, sé que tens més guió, però jo te'l reventaré. Tu no me l'has donat, però jo te'l revento el teu perquè se'ns escapa el temps, com bé
com
saps
sempre.
En aquest programa. Com
sisplau,
sempre.
Voteu a la xarxa els benvinguts, Mary Jo. Gràcies.
Vale, en aquest moment, abans d'acomiadar-te, hem rebut una trucada, diguem, com podríem definir-la? Una censuradora? Amenaçant, hem rebut una amenaça i com Ferran i jo som gent de pau, ni un paper a terra, doncs volem rectificar. Ens diuen des de la redacció, Diana Silva, que no està a favor de la tauromàquia.
Però això ho has dit tu?
No, jo crec que no, però ella, com és una persona que li va... És depredadora, ella ha vingut a per mi, sense saber molt bé què he dit, però diu, què ha dit el Rafa? Vaig a per ell. I jo, Diana, si m'estàs escoltant, doncs, de veritat, Diana és l'antitauromàquia personificada.
Personificada.
A partir d'ara, sempre que quan la vegi diré, tranquil·la que no hi haurà un bou.
Que es disfressi de dinosaura per fer la sí. Reivindicació.
És una bona idea, és una bona
sí.
Idea. Tot el punt i seguit podrien disfressar-se de dinosaures. Maria José Mendoza, moltes gràcies.
A tu sempre.
Vinga, nosaltres que fem una pausa, anem cap al llevat. Diana, tranquil·la, rectificat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Improvisem en algunes coses i en altres, bàsicament, tenim tot controladíssim.
Camins.
Ràdio Estel.
Hi ha gent que al principi intenta entendre què està passant, però al final es deixa anar, que aquest és el punt que ens interessa.
Expliquem històries. Llevat dins la pasta.
Fem un canvi de tema, la Macedònia de la ràdio ja ho sabeu i és el moment del llevat dins la pasta, el nostre equador de la setmana de Camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots i de ben a prop, la del món del treball. Moment de saludar, evidentment, el redactor del Semanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra, que ens ajuda a portar endavant el llevat. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com estàs?
Pues bé, i tu?
Jo també bé. Fent ràdio no es pot estar d'altra manera. Benvinguts a Camins de Nou. A veure, ajuda'ns, Joan Andreu, a endinsar-nos en el tema d'avui. Crec que un cop més ho podem fer amb un to musical, amb aquesta cançó.
Desde el movimiento estatal, regularización ya por los derechos de todas las personas migrantes y en apoyo a la ILP, regularización por justicia social. Va esta canción. Cántala, báilala, gózala y fírmala.
Què estem escoltant, Joan Andreu?
Doncs sí, aquest tema que es diu Regularitza ens serveix per introduir que avui volem parlar de la iniciativa civil estatal per regularitzar els migrants indocumentats al nostre país i que pren forma en una ILP, que vol dir Iniciativa Legislativa Popular, anomenada Regularización Ya, que es vol portar al Congrés dels Diputats. L'objectiu és que els diputats es comprometin a debatre aquesta proposta que afectaria prop de 500.000 de migrants per tal que obtinguin un permís de residència i treball. De fet, ja hi ha precedents de regularitzacions extraordinàries i el darrer va ser l'any 2005. Diverses entitats d'Església donen recolzament a aquesta demanda i avui volem parlar d'aquesta qüestió de migracions i de drets humans amb l'advocada Elisabet Ureña Vila, que treballa a Càritas Diocesana de Barcelona com a responsable del programa Migracions i que també és membre de la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants. Totes dues entitats promouen també aquesta ILP.
Doncs estem encantats de saludar-la, Elisabet Ureña. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per estar aquí al Camins, a Radio Estel, al Llevat dins la pasta. Vinga, anem al gra, anem a posar el fil a l'agulla. Quins són els arguments per regularitzar tots aquests migrants, més o menys?
Doncs n'hi ha forces, no?, de motius que recolzen aquesta regularització extraordinària. En primer lloc, com deia el Joan Anton, que ja s'ha fet anteriorment, no?, i que s'ha demostrat, a diferència d'alguns arguments que hi ha en contra, que quan hi ha hagut una regularització això no ha mogut a que de sobte entrés moltíssima més gent, no?, és a dir, a que hi haguessin uns moviments migratoris incrementats darrere. En segon lloc, perquè fa 20 anys que això no passa, perquè les fronteres han estat tancades conseqüència de la Covid durant pràcticament un any i mig, i perquè en aquests moments tenim 500.000 persones aproximadament en situació administrativa irregular. I això són moltes persones, no? Són persones que, de fet, estan ocupant llocs de feina que durant la pandèmia es van considerar com a essencials, no? Com, per exemple, la feina tan important que és la cura de les persones grans que estan a les nostres cases, no? I són persones que podrien estar portant a la Seguretat Social.
Bé, justament em fas una mica d'assistència al peu, cosa que sempre m'agrada que passi, perquè al país tenim els serveis socials saturats i gairebé 3 milions de parats. Hi ha feina i recursos socials per tant immigrant, per totes aquestes persones immigrants?
Estan cobrint aquests llocs de feina.
Estan cobrint,
És a dir, estan treballant.
És que estan fent una mica el que des d'aquí es refusa, no?, la gent d'aquí.
Efectivament, no? És persones que arriben, persones que necessiten un nou futur, persones que moltes vegades estan qualificades, inclús universitaris, però que acaben agafant feines com, per exemple, la cura o el servei domèstic, perquè són aquelles feines que la gran majoria de la societat no vol fer. Uh-huh. Llavors, són feines que estan ocupant i que estan fent persones en situació administrativa irregular.
Elisabet, ens deies que en regularitzacions que s'han fet precedents, doncs que no hi ha hagut una allau d'arribada a immigrants. El que passa que, bueno, aquí els polítics sempre parlen d'aquest efecte crida, no? I és lo que, o sembla que és un dels arguments que frena aquest posar a disposició, no?, la regularització.
Però és fals, no té cap argument, no té una base.
Completament fals, no? Pensem, ningú amb una mica de salut mental no s'estaria esperant. La darrera regularització va ser el 2005. Ningú vindria esperant 20 anys, no?, per poder iniciar una regularització. Ja. Pensem que quan s'inicien procediments com l'actual, una ILP, un procés d'iniciativa legislativa popular, uh-huh, aquest procés ja va de la mà d'unes dates, és a dir, de a qui ja està presentat, a qui afectarà. Doncs a les persones que ja es trobaven a Espanya abans de l'1 de novembre del 2021. Per molt que n'estem anunciant en aquests moments que hi haurà aquesta ILP, que la volem presentar, que ojalà arribem a les 500.000 firmes, tota persona que hagi arribat a partir de l'1 de novembre del 2021 estarà exclosa. No té cap sentit que arribin.
Com estan en la campanya, la recaptació de signatures?
Doncs hi ha la meitat recollida, unes 250.000 signatures.
Aspireu a 500.000, més o menys.
Totalment. S'ha ampliat el termini, finalment farà fins finals de desembre, que uh-huh, es podran recollir, i esperem poder-les recollir.
I on es pot signar? Bueno, fins quan ens ha dit? Fins desembre. Uh-huh. Però on es pot accedir per donar aquesta firma?
Mira, podeu trobar dins la web de la campanya Essenciales, si entreu a la pàgina, hi hauran totes les entitats que estan subscrites. Com a plataforma són diverses les entitats que estem subscrites majoritàriament i que es poden afirmar qualsevol de les nostres oficines. Càritas Barcelona, per exemple, a les nostres seus principals pots anar a signar aquesta ILP, i també hem fet arribar a aquests fulls de signatura a les parròquies, no?, coincidint amb la campanya de Corpus.
Vale, recordem que ens has dit diverses opcions, però la més fàcil, la que tothom tindrà accés des del mòbil, des de casa, és aquesta web, no?, essenciales.info, uh-huh, que serà molt fàcil de trobar, evidentment, perquè avui en dia amb aquestes dades es troba tot de seguida.
Anem a posar rostre a aquest col·lectiu que dèiem. Estem parlant de gent que ve de països, principalment quins serien i quina edat o quin tipus de formació tenen aquestes persones?
Mira, en tenim de tots els perfils. Jo et puc parlar des de les estadístiques que tenim a Càritas Diocesana de Barcelona, per exemple, on cada any a les nostres memòries surt un augment de les persones ateses en situació administrativa irregular, perquè són les que queden més excloses, no? Principalment tenim països llatinoamericans, de països amb conflicte, com són doncs a Venezuela, Honduras, Colòmbia, a Perú, El Salvador. I després tenim ja darrere doncs, països com, per exemple, el Marroc, no?, i amb un nombre molt més inferior, doncs, països de l'Àfrica Negra, Pakistan, Índia...
Uh-huh. I són persones amb formació, amb estudis primaris, secundaris...
També en tenim de tot, uh-huh, no? Uh-huh. Fa uns anys, jo crec que amb això està canviant el perfil, fa uns anys era segurament uns estudis bàsics, teníem més persones que venien d'entorns rurals, però amb els darrers anys i sobretot amb aquesta necessitat de fugida per situacions de conflicte a països llatinoamericans, s'està arribant també gent molt qualificada, no?, amb estudis universitaris de tot tipus, que després costa homologar aquí també.
Evidentment, i trobem moltes vegades aquesta situació, no? De persones que en el seu país podrien exercir un treball, doncs, no sé com dir-te, molt intel·lectual, i aquí estan treballant de les coses més bàsiques o més fàcils o més manuals o més mecàniques, eh? Això ho veiem moltíssim.
Totalment, totalment.
La pandèmia. Elisabet, com ha impactat, no?, la pandèmia sobre aquest col·lectiu? Perquè al final veiem que quan hi ha una dificultat, sí, a tothom ens afecta, però els col·lectius més vulnerables són els que pateixen més.
Efectivament, no? Tothom va patir amb la pandèmia, no?, i sobretot els tres primers mesos de confinament, però crec que m'atreveixo a dir, que no m'equivoco, que les persones en situació administrativa irregular són de les que més van patir, no? Per un costat,
en quin sentit? A veure.
Per un costat van veure persones com que van mantenir les seves feines en economia informal, no? Però arriscant la seva vida moltes vegades, no? És a dir, amb situacions de Covid dintre de la casa on estaven i que no estaven gens protegits. Van veure també persones que precisament per aquesta precarietat laboral, des del minut zero van perdre els seus llocs de feina i sense cap tipus de prestació, no? Sense cap tipus de liquidació, com seria amb qualsevol feina, malgrat haver-hi una relació laboral, no?, reconeguda per la normativa. Vam veure com la situació administrativa irregular és una situació d'absoluta fragilitat. Les persones no tenen xarxa. A la mínima que hi ha un obstacle, es queden en situació d'absoluta precarietat. Ens trucava persones preocupades per si podien sortir al carrer perquè la policia estava controlant, no? I no tenien autorització de residència i, per tant, tenien por a ser expulsats, no? Sí que és veritat que aquí, doncs, la policia va fer una bona feina, no? I ens va dir que aquí lo prioritari era la situació de pandèmia que hi havia i, per tant, no havien de tenir por. I ens vam trobar amb situació de persones, per exemple, a ciutats com, bueno, pues a l'àrea metropolitana, però també a les ciutats del voltant, ens trobem amb moltes persones que han de viure amb habitacions rellogades.
Clar.
I que com a conseqüència d'aquella situació estaven perdent les seves habitacions perquè no les podien pagar, doncs, en un moment que no podíem sortir de casa.
M'ha creat l'atenció de seguida d'això, Joan Andreu, però l'expressió economia informal. Com hem trobat totes les persones aquestes expressions tan eufemismes, no? Mm-hmm. Per dir que són persones que treballen en negre, del que poden, que cobren sense papers, etc. I bueno, hi ha moltíssims casos d'això. Joan Andreu, sisplau.
Sí. Elisabet, estem veient a l'horitzó, però no gaire lluny, ja tocar una nova crisi alimentària pel bloqueig dels cereals a Ucraïna i aquest càstig que s'està fent a les exportacions russes. Molts països africans en depenen d'aquests aliments. Preveus que per aquest motiu s'incrementarà aquest flux migratori que pugui anar arribant a Europa?
O no?
Pues
o el problema ja està.
El problema ja el tenen, no? Segurament s'aguditzarà. És a dir, jo crec que hi ha una situació de tal vulnerabilitat a molts d'aquests països africans, siguin per guerres, siguin per problemes econòmics, siguin per temes de medi ambient, no?, que cada petita cosa impacta i fa que la bola encara sigui més gran, no? Per tant, el que ens hem d'assegurar, no?, és d'establir canals, no?, o establir mesures, que seria, penso, l'ideal, no? És a dir, establir mesures perquè aquests països, les persones, es puguin tinguin dret a quedar-se als seus països si així ho desitgen, no? I, per altra banda, si necessiten sortir, crear vies segures i legals, no? Fa poquet estem tenint exemples darrerament.
I hem d'anar acabant, llastimosament, perquè crec que avui l'entrevista és molt interessant, però sí que vull encara una opinió darrera, Elisabet, si em permets. Tenim vives a la retina les dures imatges amb els centenars de ferits i la pèrdua de desenes de vides a la tanca de Melilla, doncs, per l'acció de la policia marroquina. Aquestes imatges duríssimes, increïbles, que ens han colpit a tots. Com a experta en drets humans, algun comentari?
Això és la conseqüència quan la Unió Europea decideix externalitzar les seves fronteres, no? És el que parlava. Necessitem vies legals i segures. La llei les contempla, però cal eines per poder-les incorporar. Cal que realment hi hagin punts durant el camí on les persones puguin sol·licitar protecció internacional. Cal que els visats siguin efectius. I d'aquesta forma no veurem imatges com les que van passar, no? Hem d'evitar això. Són vides humanes, són persones que surten per buscar una vida millor, no han comès cap delicte i no ens podem permetre imatges com
aquestes. Ja sabem que les màfies existeixen, que tenen un paper important, però el govern va focalitzar molt cap a les màfies. És la clau de tot plegat o no? O hi ha més factors?
Quan les coses no funcionen, sempre apareix persones que volen fer negoci.
Home, i tant.
Amb tot, no? I aquest, creu que és el perquè de les màfies, no? El real problema és que tenim consulats que no funcionen, i tenim un punt de sol·licitud de protecció internacional a Ceuta i a Melilla que està tancat i que no funciona. Per tant, els hi neguem un dret i finalment hi ha unes conseqüències.
Els problemes són molts, són moltíssims, i les solucions, doncs, cal pensar-les bé, cal posar-se en marxa, posar-se les piles. Però mira, porto un any fent aquest programa, hem tingut moltíssimes persones que s'han parlat del problema dels migrants i no sé com dir-te-ho, ho veig molt, molt desendreçat, no vull ser pessimista, però veig que tots teniu molt pesar i és difícil. La burocràcia, la voluntat, el negoci, tots són traves, Elisabet. Per tant, molts ànims amb la vostra feina. Elisabet Ureña és responsable del programa Migracions a Càritas Barcelona, és advocada, també és membre de la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants i avui ens ha parlat de la situació dels col·lectius que es veuen obligats a migrar, Elisabet, de veritat. Gràcies i ànims. Per cert, que si voleu investigar una mica més, teniu més informació sobre la campanya al web regularizacionya.com. I abans d'acabar, mirem cap a la sabiduría de la Iglesia. Somos fuerza y coraje, resistencia y aguante, y vivimos aquí. Després d'aquestes reflexions, les que ens ha ofert la Elisabet, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. A veure quin és, Joan Andreu.
Doncs sí, el Papa Francesc ens diu el número 41 de la Fratelli Tutti el següent: comprenc que davant les persones migrants alguns tinguin dubtes i sentin temors. Ho entenc com a part de l'instint natural d'autodefensa. Però també és veritat que una persona i un poble només són fecuns si saben integrar creativament en el seu interior l'obertura als altres. Convido a anar més enllà d'aquestes reaccions primàries, perquè el problema és quan aquests dubtes i aquestes pors condicionen la nostra forma de pensar i d'actuar fins al punt de convertir-nos en éssers intolerants, tancats i potser sense adonar-nos fins i tot racistes. La por ens priva així del desig i de la capacitat de trobament amb l'altre.
Doncs moltes gràcies, Joan Andreu. Fins aquí el llevat dins la pasta, aquest espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. A vosaltres estem agraït nosaltres. A vosaltres estem agraït nosaltres. Com sempre, un plaer rebre't en aquest estudi. També una forta abraçada en la distància per l'Àngela Rodríguez. I en 7 dies, nova edició del llevat. María José Mendoza, bona vesprada de nou.
Bona vesprada de nou.
Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel, preguntàvem amb la nostra vessant esportiva, preguntàvem sí. Per la sensació.
Quines sensacions us desperta el futur del Barça?
Ai, senyor.
Amb el 10% serà patètic.
Molt bé, aquest és el meu vot.
Sí. Amb el 40% moderada il·lusió.
Moderada il·lusió.
I la guanyadora amb el 50% ni fu ni fa.
Ni fu ni fa, la gent.
Ni fu ni fa.
No té interès.
No.
Això ho hem de remediar la temporada que ve, Ferran. Hem de despertar l'interès de la gent pel Barça. Ho farem o què? Farem camins 2.0? Ja ho explicarem ja. Doncs gràcies, Maria José.
A tu sempre.
Per tot, per la secció, per la col·laboració, per la heterocromia, que és fantàstica. Capítol en l'Adriado de Camins. El dia està una mica així el temps. Amb un equiparro entregat per la causa. Amb les orelles com a bistecs de tant agafar el telèfon. Ferran Capdevila a la producció. Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa. Heterocromia molecular. Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials. I Manel López a les vies de so. I al desmuntatge musical. Salutació especial pel qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Sou els viatgers del futur. I moltes gràcies també pels que seguiu en directe. Demà, nova edició de la ràdio. Per cert, també podíem avui saludar la Diana Silva, que ha estat part activa d'aquest programa. Per tant, Diana Silva, al front de les queixes telefòniques, agafant el telèfon per queixar-se ella, no per rebre queixes. Gràcies, Diana Silva, també per jugar amb nosaltres. Nosaltres ho tornarem a fer, no, Maria José?
Farem camins, no?
Farem camins demà.
Seguiu-nos.
Farem camins.
Camins Estel.
Seguiu-nos, vinga. Doncs cuideu-vos, bona nit. Adeu.
Quan acaba el dia, comencen els camins.